Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo de banda, l'ordinador, Nosca Amores, a la part visual, i Nene Font amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 614 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 13 de juliol de 2025 i tornem a tenir obituari perquè volem recordar avui en Francesc Moll Marquès, que ens va deixar ahir dissabte, en els 87 anys, i bé, ha estat un referent en el món de la literatura, també de l'ecologisme a les nostres illes. Va ser gerent de l'editorial que va fundar son pare i que tantes vegades hem citat a Font de Misteris, l'editorial Moll. L'editorial Moll és aquella que popularitza les rondalles mallorquines d'en Alcover o el diccionari català-valencià-balear, i tenia i té aquelles col·leccions com les Illes d'Or o la Biblioteca Bàsica de Mallorca o Raixa o els Treballs i els Dies, no? N'hi ha tants de llibres que són bàsics per conèixer més damunt de la nostra cultura i que també és per fer nosaltres aquest programa tant de llibres consultats. Ell era de formació economista, també va ser president del Gremi d'Editors de Llibres de les Illes Balears, també va ser articulista a premsa, president del GOP, que també va ser un dels fundadors, un GOP aquell de quan la transició, on varen fer aquelles accions tan dignes amb el pas del temps de ser, diríem que, estudiades, com quan varen evitar, allà per l'any 77, crec que era, varen evitar l'urbanització de l'illa de la Dragonera, Mallorca. I com ho varen fer? I ho varen fer anant allà a un grup d'idealistes, que varen anar allà a ocupar-la, a acampar a l'illa de la Dragonera. Bé, ell, en Francesc Moll Marquès, era, sens dubte, història viva de la nostra comunitat. Persona amable, propera, idealista, sí, ja ho he dit, no només idealista per sa part de l'activisme ecologista, sinó també idealista per sa part editorial. Record perfectament les nostres xerrades i aquells projectes que no varen arribar a fructificar per mort de la suspensió de pagaments de l'editorial. Bé, descansa en pau, Xes Moll, Francesc Moll i Marquès. Jo crec que ara podríem anar a sumar-hi i començar.
Aquest programa 614 de Font de Misteris el començarem coneguent la història i també els orígens dels balls més coneguts d'Eivissa i Formentera, com pot ser el Ball Pallès, que hi ha al darrere. Al Contes i Rondalles d'en Irene Font, avui coneixerem una altra versió de la història d'en Blancaflor. I després de la mà d'en Borja Rigo, coneixerem una nova història quasi impossible, una aparició d'altres mons, o no, com es durà fins als anys 60 del segle passat. I us recordem que us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659 16 69 52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok, allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de la FM, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de les 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a ivetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Ja ho has dit, Sergio, avui seguiràs amb el tema dels balls característics de les nostres illes i seguiràs per on ho vares deixar, perquè crec que tens previst aprofundir en les pitiures. Així que, Sergio Rigo, quan vulguis.
I de si posem els peus a Eivissa, a Silla Blanca, una terra que, més enllà de la seva fama internacional com a capital mundial de soci, també conserva entre les seves arrels un dels tresors més antics i poderosos del nostre patrimoni, el ball pallès. Aquesta dansa ancestral, compartida en Formentera, s'ha transmès a través dels segles com un ritual carregat de simbolisme, de força i de bellesa. El ball pallès no és només una expressió artística, també és una forma de vida, una manera de relacionar-se amb l'entorn, amb la comunitat i amb el passat. Quan comença a sonar el tambor i la flauta, tot es transforma, el temps s'alenteix, la tensió es concentra i, com en un antic ritual, els cossos ballen. El ball pallès té formes diferents segons el moment i la intenció. Tenint la curta, cerimonial, quasi sagrada, la llarga, més àgil i vistosa, plena de bots i de picades de castanyola. La filera, on el ballador es va enfrontant a diversos balladores en una mena de repte rítmic, i les rodades, que aboquen els segles de la lluna. Tot plegat s'ordena de ball d'un contrast estètic i coreogràfic, impactant els homes enèrgics, amb passes fermes, bots i girs, les dones discretes, amb passes curtes, mirada baixa i una elegància que hipnotitza. En cap moment se toquen, però el diàleg entre ells és constant. És una dansa de mirades, de gestos, d'intencions. Ells toquen les castanyoles fetes de fusta de ginebró. Elles llueixen l'empredada, aquelles joies d'or que es transmeten de generació en generació, plenes de creus, medalles i símbols familiars. Aquest llenguatge veu d'orígens remots. Molts estudiosos creuen que es va ipallar les terrels precristianes, vinculades en els antics rituals de fertilitat, el culte, a Saigo i sa lluna, i possiblement a sa deessa Tanit, protectora divisa des de temps fenicis. De fet, molts dels antics balls se feien a l'entorn dels pous comunals, com a part de festes agrícoles o en agraïment per ses collites. Encara avui, molts d'aquests espais són escenaris de ballades tradicionals en els mesos d'estiu. La música del ball pallès és un món a part. El sonador, que a vegades és només una sola persona, s'encarrega de marcar ritme, amb un tambor petit i una flauta de tres forats, tocats simultàniament. El resultat és una melodia simple, però poderosa, reiterativa, que esdevé gairebé hipnòtica. Això s'hi suma també l'espasí, una espècie d'espasa metàl·lica que es colpeja rítmicament amb una vara de ferro. El so que en surt, un clonc, clonc, recorda els sons de la forja, de la terra, de la guerra i també de la vida. És una música sense harmonia, però amb molta ànima. I encara avui, enmig d'una ballada, se pot sentir de fons un uc, aquell grit agut i llarg que expressa emoció, desafiament o comunió. Aquest patrimoni no només s'ha conservat, també ha resistit. Ha sobreviscut, per exemple, a la guerra, en el turisme, a l'oblit, i avui és més viu que mai gràcies a colles folklòriques de Silla, Sant Josep de sa Talaia, es Broi, sa Bodega, Sant Antoni. Són molt de grups que mantenen viu aquell llegat, ensenyant-nos a les escoles, participant en festes i mostrant-los a tot el món. A l'estiu, gairebé cada poble té la seva ballada. Les més emblemàtiques són les de les festes de la terra, les de Sant Jordi o Sant Antoni de Portmany, o les exhibicions amb manals en el baluard de Sant Pere, a Dalvila. Allà, entre morades, històries, la dansa connecta la gent del passat amb la del present. Els turistes s'acosten amb curiositat, per a qui torna any rere any a les pobles, no? Que sap que allò que es balla no només és una coreografia, també és una manera de ser. Tampoc no és estrany trobar eivissans que després d'una nit de festa assagen en la seva colla per preparar la propera ballada. I a Formentera, el Vall Pallès també conviu amb la modernitat, a les altres festes del calendari com Sant Ferran, el Pilar de la Mola, Santa Maria. El Vall Pallès també hi és present, i és fàcil veure una escena màgica, una parella ballant de baixes estrelles, amb el mar com a telador fons i els sons ancestrals de la flauta i el tambor omplint l'aire d'una emoció antiga. Que vos pareix?
Emprendada, Vall Pallès, Castanyoles, culte a l'aigua, cercles a la lluna. Si és que, clar, Sergio, comences a dir coses i es converteixen en, fa temps que no ho dèiem, en melons per obrir. Miraré de no estendre-me massa, aniré cap a Vall Pallès com a tal, i parlant d'escolta a l'aigua, hi ha molta relació entre el Vall Pallès i ses fonts. Hi havia ses ballades a ses fonts, com el del Pou d'en Gatzara, quan ses festes de Santa Gertrudis de Fruitera, a Santa Eulària del Riu, el Pou d'en Nicolau, a Sant Rafael. Aquest Nicolau res té a veure amb sa llegenda de Somo Peix mallorquí, en aquest cas és un mal nom pitius. I damunt ballada sa Pous i Fons en tens recoïda una que cita en Joan Maria Cardona en el volum 6è de ses Illes Pitiuses, en el volum dedicat a Portmany, on mos parla d'una font, era per d'haver set segle de nou, dic això perquè sembla que a dia d'avui desapareguda, on s'ajuntaven per ballar. Era la que es coneixia com a Font Gelaberta, i era a sa banda dels Catxerres de Sant Josep. I que temps enrere era molt coneguda, mos diu en Joan Maria Cardona, perquè cada any s'hi celebrava el Vall Pallès anomenat de ses Pomes el dia de la Mare de Déu d'agost, nom que rebia per les rifes que es feien d'aquesta fruita. Curiós, no?, a sabre per què es feia això. Però no es feien ballades només a les fonts, evidentment també es feien a les places, on principalment a les festes locals trobam les ballades populars, les ballades aquestes que es diuen la curta, la llarga, la filera i les 9 o 12 rodades, que és el que es coneix, o són el que fan que es conegui, com es Vall Pallès, que és patrimoni immaterial d'Eivissa, segons va dictaminar el seu Consell Insular, el Consell Insular d'Eivissa, crec que va ser l'any 2012, que, per cert, curiosament, si no va xerrat, no el de Formentera. És a dir, sí, és patrimoni material és d'Eivissa, però no és de Formentera. I bé, a part, jo crec que el que hem de fer és explicar visualment, malgrat la ràdio, però una mica així com és aquest ball, per qui no l'hagi vist mai, perquè realment és molt curiós. també ho podeu mirar això a YouTube i a coses d'aquestes per internet, però clar, nosaltres som ràdio i mos agrada fer-ho d'una altra manera. I, per exemple, hi ha una descripció feta l'any 1984 per Adriano Barberó en el seu llibre En la isla del Dios Bes, que crec que pot servir, crec que és visual. La más sorprendente manifestación de la isla, auténtica joya plástica, es el baile payés, baile payés, la danza típica de Ibiza. Consta de dos tiempos, diferenciados por el ritmo marcado por el tambor y la flauta, se curta, de ritmo lento, y se allarga, más rápida. Durante se curta, la mujer se desliza suavemente, sin delatar el movimiento de sus pies, cubiertos bajo las amplias faldas, sin levantar la vista del suelo, con los brazos bajos, describiendo en su desplazamiento reducidos círculos. El bailador la acompaña, marcando el paso de danza con pequeños saltos, siempre de cara a ella, muy cerca, a un lado, a otro, cruzándose por delante, con los brazos caídos, agitando con las manos de abajo arriba, al compás de la música, los recios crótalos. Descrito en los tres primeros círculos, la música aviva el ritmo, dando paso a se allarga. El cambio del lota se limita a aumentar moderadamente la velocidad de su deslizamiento y la amplitud de sus evoluciones, que va entrecruzando en forma de ocho. Por el contrario, el hombre altera bruscamente el ritmo de su paso, intercalando en el mismo saltos convulsivos arrítmicos. Agita fuertemente las castañuelas, arrancando las más altas notas a la madera, mientras sus brazos siguen caídos, fieles a alguna constante clavada al suelo. I després d'uns moviments que van agafant força i moviment, on sovint s'home aixeca els peus per damunt del seu cap i s'atraca i allunya de la seva parella de ball, donant voltes ràpides, però sempre de cara a ella, mentre ella segueix com a surant, amb aquell misteriós i hipnòtic, com has dit, Sergio, moviment d'aquells peus imperceptibles, que dona aquella, diríem, com si fos una sensació de levitació, no? Fins que en un moment determinat ell acaba posant-se de genollons davant d'ella. Clar, tal vegada és com una mostra de respecte cap a sa dona. Com també hi ha un moment en el que s'home, tocant ses castanyoles, passa sa mà sense tocar-la, però la passa per damunt del cap d'ella. Jo crec que això té un missatge, un origen, o no, clar, a part de tot el que mos podríem estendre. Per exemple, per què tantes voltes i curves, no?, seguint com una mena de... com si fos un camí imaginari? O tal vegada seria la representació d'una mena de laberint? Una altra pregunta, podria ser tan antiga aquest ball com per poder-lo associar amb l'origen de la civilització mediterrània? La veritat és que no ho sé, ja m'agradaria, no? Només faig preguntes que des anar a l'aire. Però sí que crida l'atenció que ella, realment, és a dir, sa dama, en es ball, no interactua amb ell, en Somo, fins al final, on fa una petita mostra, però la resta del temps és com si fos ell que vol cridar la seva atenció, com si volgués ser acceptat per ella, no? I fins i tot ell dona la sensació com si mostrés certa submissió. Clar, hi ha qui pensa que això pot tenir arrels en els balls, ni més ni manco, dedicats a Artemisa, a l'antiga Grècia. Bé, la veritat és que, com dic, no ho sé, però el que sí sé és que és fascinant i que, a més, els balls de les Pitiuses res tenen a veure amb els balls de les Balears. Me'n vull dir que aquell baix, me refereix que ses antigues Pitiuses referit a ses antigues Balears. És a dir, a Eivissa i Formentera anàvem per una banda i Mallorca i Menorca anàvem per l'altra. Això directament és història. Però això també ho va poder comprovar en Gaston Bullier, que en el seu Ses Illes Oblidades, quan parla d'Eivissa, en descriu el que hi va veure ja per davés el 1890. No entrarem tampoc a valorar la seva opinió, la d'en Bullier, opinió real o no, o infundada, damunt de ses gens d'Eivissa. El que deia Gaston Bullier, les Illes Oblidades, bé com no, Editorial Moll, de la col·lecció que he dit abans, una d'elles, el treball i el dies, ja deia abans que emprem molt la feina de l'Editorial Moll en el programa, i diu, hi havia baix, doncs, a la plaça Santa Eulàlia. Al son del tambor i de la flauta, els joves es movien furiosament mentre les jovenetes, amb el seu vestit de colors vius, un ulls modestament baixos, anaven ondulants, amb el colze als costats, les mans mig alçades, en l'actitud de cert ídols hindús. Aquesta dansa no té el caràcter voluptuós de les dels àrabs. La joveneta no té cap punt de contacte amb les lànguides almès. Això d'almès, en Francesc de Borja Moll, es pare d'en Xes Moll, diu a una nota que ve a ser com una balladora cantant, i que ella fa voltes dolçament en una espècie de vals lent i modest. En canvi, el dansador, amb un fulard enrotllat al voltant del coll, un mocador, unes castanyoles a la mà, amb vestit de gala o simplement amb una jaqueta curta, es mou, s'agita, pega bots amb totes les seves forces i, a intervals, tira furiosament els seus peus per cada costat. He comprès bé la significació d'aquesta dansa? Es demana Bullier. I, de pas, jo també m'ho demano. I segueix. La joveneta es balanceja, dolça i casta. El dansador, sempre de cara a ella, la protegeix, la segueix i sembla que allunya els pretendents en grans peuades. Després, un bot alegre indicaria la seva victòria. Aquest exercici és molt fatigós per als homes. Acaben el ball cobert de suor i sense alar. I, bé, abans he dit que no entraré a valorar el que deia en Bullier damunt dels eivissencs, però ha quedat estrany deixar-ho a mitges, i ara ho reprendré. Així que ja aquí som, vagi aquí un resum. Pàgina 245-246 del mateix llibre, recordem, any 1890. Diu, la meva curiositat estava molt excitada pel que havia sentit dir a Eivissa sobre els pagesos i el que jo mateix ja havia mig vist. Però jo notava que una gran part dels seus costums m'escapava i que les persones que m'havien rebut en aquesta illa amb tanta benevolència i cordialitat evitaven, per un sentiment que jo comprenia i que trobava ben legítim, exposar-me completament la vida misteriosa dels seus compatriotes i la part bàrbara dels seus costums. No serà per tant, no? I d'allò crec que sí. Mirau que diu un poc més en band. Diu, de cop, un crit lúgubre travessa la fosca. A través d'una gorja respon el mateix crit, espècie de crit de guerra semblant al bràmol d'alguna bèstia salvatge. Per la llunyania, perduts dins l'espai, se senten altres crits, mesclat en sordes detonacions de trabucs i de pistoles. Després, tot torna a caure un instant d'ine, el silenci, i l'encantadora remor de la mà, les melodioses bufades de la brisa, remunten des de les fosques profunditats. Bé, millor deix aquest llibre aquí, que segueix, ja dic que és fascinant, però crec que està tot relacionat. Ara ho veureu. Ah, també, referit a l'indumentària del ball, també veiem com es perd en el temps. Jo crec que hi ha moltes coses que no, que en general no sabem què són. Tenim en el vestuari per sa dona, sa gonella negra, es gipó, es mentó, es cambuix, es capell i s'emprendada. I per somo, sa camia, sa xalina, es calçons, la toca, el justet, el jaquetó, el barret, les sabatilles o espardenyes i els botons de plata. Però jo estava amb el tema de l'origen. Bé, no. Realment, de la seva curiositat referida a com és l'esbai i el seu simbolisme, que jo crec que és desconegut, aquí cadascú diu la seva, referit sempre a aquest ball on la dona té el protagonisme i on es feia, a part de les places, abans ho deia, a les fonts, pous i semblants. És a dir, que l'aigua és fonamental i, com sempre, res sol ser casual. Malgrat no saber-se ben bé des de quan existeixen aquests balls pitiusos, a un article de la revista Eivissa, publicada per l'Institut d'Estudis Eivissencs l'any 1979, un article per en Marià Torres i Torres, es diu que hi veu el ball tan antic com per ser fins i tot davant de la conquesta cristiana i que des de temps immemorial la gent, el poble, sabia ben bé que hi havia dies que eren per això, per fer la bauxa, per fer la ballada, però dins o darrere la festa tal vegada hi ha unes arrels direm que poderoses, no? en raó de ser i també atàviques. L'autor que cita diu en aquest article titulat Ses fonts i el ball pallès que si mornem temps enrere diu, ens trobam que la primera passa que dona l'homo és l'assignació d'un poder diví a les forces de la naturalesa que és el que regeix el món i la vida. Diu, ara pens en Tales de Mileto, que amb molta raó deia que l'aigua era el començament de tot, l'arger de la vida, o d'Anaxímenes, que el veia en l'aire. He citat aquests dos pensadors grecs, deia Maria Torres, per fer veure que l'aigua és un element natural molt important. Pensem que també els eivissencs buscaven un lloc on hi hagués aigua en abundància per celebrar el ball. Tales de Mileto, un gran observador de la naturalesa, dels seus fenòmens, ja va veure que on no hi havia aigua, tampoc hi havia vida. Quin missatge, no?, que mos va donar Marià Torres l'any 1979 i en Tales de Mileto fa un bon grapat de segles i tan actual, on no hi ha aigua, no hi ha vida. Però tema avall, aquí haurien de fugir del fet folclòric o de history, o com se digui, d'Instagram o del vídeo de YouTube. Mos hem d'anar, hem de pensar en ses pitiuses de fa més d'un segle i mig. Sense tecnologia, sense llum, sense canalitzacions d'aigua, depenent directament del que et proporciona o un li pot treure, no?, a la terra. O qui sap si en temps dels primers eivissencs ja es dedicaven a retre aquest homenatge, aquesta festa, aquest ritus, no?, en definitiva, en els fets, en els indrets on podien treure una mica d'aigua dolça, d'on podien treure, en definitiva, com deia, una mica de vida. Que, per cert, Sergio, abans has citat Tanit. Tanit també era la deessa de la fertilitat, no? Així que, i si era un espai sagrat on fer ritus sagrats? Clar, jo m'apassiona, cert, i m'he deix dur. Però, si fos així, els nostres balls serien molt més que simple bauxa. Jo supos que el fet de que aquestes ballades es fessin i se tornen a fer cap a l'estiu, a excepció de quan són el tribut en el patró, la patrona de cada un de les localitats, però aquestes ballades en general que se fan cap a l'estiu, i doncs la meva humil opinió, vendrien a corroborar una mica aquest aspecte màgic. Juny, juliol, agost, a les pitiuses és quan menys aigua hi ha, és quan s'ha necessitat, crec jo, és major, perquè ja sabeu de lo de patrons i d'un se'n recorda Santa Bàrbara quan trona. I parlant de tronar i de Santa Bàrbara, a part de tot això, hi havia se costum, abans que deia lo que deia de Bouillier, I hi havia aquest costum també, evidentment, en clars trets, rituals i màgics, mai millor dit, perquè hi havia el costum de disparar trets a l'aigua i a l'aire, I sovint també entre els joves assistents. Ja dic que en Bullier opinava que els antics ibicencs de fa de més un segle i mig eren una mica bèsties. Però bé, aquesta seria una altra història. I bé, ja per acabar, aquest article de la revista Eivissa de 1979, signat per Marià Torres, també ho vincula, i me sembla molt adient, a una manifestació artística de Somo com a part d'uns rituals màgics. Ho compara amb les antigues pintures i diu: la dansa és un llenguatge mixt que expressa moltes coses a la volta. Si apliquem aquest sentit màgic al nostre ball pallès, entendrem per què ni els estudiosos han sabut donar una explicació clara del sentit dels nostres balls i del que volen representar. Així, de vist tot això, no és estrany, malgrat que mos pugui sorprendre ja ben entrat el segle XXI, però no és estrany que les cerimònies es duguessin a terme a prop de l'aigua dolça, tal vegada com agraïment, respecte, homenatge a la Mare Terra que ens proporciona precisament l'aigua, és a dir, la vida. Bé, basta veure també com gairebé totes les antigues ciutats importants es fundaven a prop d'aigua dolça, rius, llacs, torrents. També veig curiós, interessant, això que va dir fa quasi mig segle. Va dir: els estudiosos d'avui estan tots d'acord en el fet que l'art ve condicionat des de sempre per uns factors socials. Han de situar aquests ritus en aquell temps on encara l'art no estava corromput ni la societat dividida en classes, on encara res era meu ni teu, sinó que tot es compartia. Una vegada més, han de donar la culpa de la desaparició d'aquesta cerimònia als interessos d'aquesta societat dividida en classes que ens ha tocat viure. Realment, l'art que hi havia en aquestes festes representava molt bé les aspiracions, formes de pensar i anhels del poble eivissenc. I tot això al darrere d'un ball. Qui ho anava a dir, no?
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumau a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana ens du qualque llegenda, qualque contarella, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dius per avui?
Bé, com a continuació del que contàrem la setmana passada, ens vàrem comprometre a cercar i contar una altra versió de la llegenda coneguda com la Blanca Flor. I l'hem trobada. El darrer programa va ser una versió de la recollida per Juan García Atienza, el seu llibre Leyendas Mágicas d'Espanya, i avui la versió recollida per Francesc Maspons i Labrós, el seu recull Lo Rondallaire, que, com que he dit, es titula Blancaflor i que conta tal que així. Hi havia una vegada uns gegants molt rics i poderosos, els que tenien tres filles, de les quals una era la més gran, l'altra la mitjana i l'altra la més petita de totes, que era hermosa com un sol i s'anomenava Blancaflor. I veus aquí que s'ensopegà a passar per allà un príncep d'una veïna terra, que fou tan agradat de la noia que amb el seu consentiment van a demanar-la als seus pares, els quals no varen voler donar-li per avorrida que la tenien. La qual cosa era per l'enveja de les seves germanes, que sempre la posaven malament davant els seus pares. Per això el príncep no va cedir-ne i veient els gegants que tan insistia, varen dir-li que li donarien una de les seves filles, la que ells volguessin, però que abans havia de fer que un bosc molt espès que hi havia es tornés conreu, i en ell hi nasqués blat, i el blat fes espiga, el segàs, i després abatut i ben garbellat, portés l'endemà al matí el gra a les seves golfes. El príncep en fou tot espantat i trist, però va anar a trobar Blancaflor, la qual va dir: «No t'espantis, aquí tens un canó d'agulles. Vés al bosc i escampa-les ben escampades. De cada una en sortirà un home. I mentre uns homes tallaran el bosc, els altres sembraran el blat. Els segaran els altres i vindrà la batuda. I demà al matí tindràs tot el gra a les golfes dels pares». I dit i fet, semblava allò que tota la terra era moguda per ajudar el príncep. Quin anar i venir d'homes. Els gegants no sabien el que els passava, però com eren molt dolents, digueren: «No tindràs cap de les nostres filles si demà al matí no ens portes l'anell que va perdre la nostra àvia en el fons de la mà». El príncep tornà a quedar mut de pena. Va anar-ho a dir a la seva enamorada, però aquesta va dir-li: «No t'espantis gens». I agafa una àguila i li diu: «Àguila, la bona àguila, si es volguessis dur a cercar l'anell de l'àvia». I diu l'àguila: «Sí que ho sí duré, però m'heu de tenir carn per sempre que us en demani, que si me'n faltava cauríem tots a la mà i ens ofegaríem». La princesa agafa un me, puyen damunt de l'àguila i vola que volaràs. Mar enllà, fins que varen veure una illa. Però l'àguila havia demanat tanta carn que gairebé no en tenien i el defalliment començava ja a esmorteir el vol a les seves immenses ales. «Doneu-me més carn», i els enamorats no sabien com fer-ho. «Àguila, la bona àguila, fes un esforç que ja som a l'illa». I a l'illa trobaren un pastor, a qui compraren un anell i devifaren l'àguila. I digué Blancaflor al príncep: «Agafa dos guibrells i trinxa'm ben trinxada, que no tinguis por, que jo ja tornaré a viure. L'un guibrell hi tiraràs la sang i a un altre la car meva, però tingues compte que ni de l'una ni de l'altra te'n caigui mica l'aigua, que si no, després m'ho faltaria. Acabat, tires la sang dins una ampolla i fiques la carn a dins una altra, i les dues ampolles les tires a la part més profunda del mar». El príncep va fer-ho tot com ella deia, i les ampolles anaren dins la mà, que en aquell moment va començar a fer onades. Al cap d'una estona, tota gentil i pura, va sortir la princesa del mig de les onades. A la mà duia l'anell de la seva àvia, tot ple de robins i pedres, però a ella li faltava un trosset del dit petit de la mà dreta, per haver caiguda una gota de sang a terra quan el príncep la trinxava. Pujaren altra vegada damunt de l'àguila, i l'àguila vola que volaràs, marenjar, marenjar, fins que varen ser a la terra, en la qual els gegants de cap manera volien creure el que veien, i digueren al príncep, no et donarem cap filla, sinó només el cavall fereix de l'estable. El príncep va veure altra vegada perduda la seva sort. Però Blancaflor va dir-li, el cavall és el meu pare, la sella és la meva mare. Els esperen les meves germanes, i jo sóc la brida. Tingues-la sempre ben forta i mena'l com vulguis. Si no, li dones bastonades fins que sigui ben domat, però molt de compte que cap cop toqui a la brida. El príncep munta cavall i aquest se li encabritola. Pega tirada d'aquí, pega tirada d'allà, i salts i coses que el príncep no va poder menys de bastonejar-lo fins que el tingué ben domat. Llavors el presenta el pare, que estava tot cruixit i treia foc pels queixals. Aquí hi ha algú que sap més que nosaltres, i jo l'he de matar. T'he promès una de les meves filles, però no sabràs quina tries. Les tres trauran la mà per la carbonera, i aquella de la qual toquis la mà, aquella serà la teva esposa. El príncep quedà tot trist, ja que va veure que no sabria endevinar la mà de Blancaflor. Però aquesta va dir-li, palpa les tres mans per damunt el guant i aquella mà que hi trobis a faltar un trosset de dit, estira-la, que serà la meva. I així ho va fer el príncep i fou Blancaflor l'escollida. Quan el gegant ho va veure, furiós de ràbia, decidí matar el príncep i la seva avorrida filla. Per aquest ho varen entendre i varen determinar fugir, per la qual cosa varen agafar dos odres, l'ompliren de vi i sucre i el posaren en els respectius llits de cada un d'ells dos. Després digué Blancaflor al príncep, ves a l'estable i agafa dels tres cavalls molt magres que hi ha el més flac i dolent. No t'enganyis gens, perquè si no ens serien perduts. Se'n va anar el príncep a l'estable, però veient que el cavall més magre era tan i tan malmès que gairebé no es tenia. Va pensar que era impossible que amb aquell cavall poguessin fugir i va prendre el que era una mica menys magre que aquell. Però quan la princesa ho va veure, en fou tota malcontenta, ja que no es va veure del tot salvada. Pobres de nosaltres, què has fet? Dels tres cavalls magres, el que has dut cor tant com el vent, l'altre com el llamp, i el més magre i dolent de tots com el pensament. Així que mon pare, quan se n'adoni, ens atraparà de seguida amb l'últim cavall. Però per això, quan va muntar, Blancaflor va llançar tres escopinades a terra i apretaren a fugir a més córrer. En ser de nit, els gegants i les seves dues filles varen prendre punyals i anaren a la porta de la seva habitació per matar Blancaflor i el príncep. Blancaflor, cridaven, i les escopinades responien, que mana, encara està desperta. Al cap d'una estona tornaren a cridar, Blancaflor, i les escopinades, que mana. Però com les escopinades anaven assecant, eren cada vegada més fosques, fins que s'assecaren del tot i ja no respongueren. Ara dormen, i es ficaren a la cambra de la noia i pegaren punyalada, però com tot va saltar d'esquitxos, digueren, quina sang més dolça que tenien. Quan fou l'endemà al matí, anaren a cercar els morts. Però quina ràbia varen tenir, va sorpresa, en veure-se tal burla. El pare li digué a la filla més gran que anés a veure quin cavall s'havien endut de l'estable. Pare, el que corre com el vent. Doncs ja estem salvats. Puja a cavall i vés a perseguir-los. La germana gran puja a cavall del que corria com el llamp. Ai, Blancaflor, que ve la teva germana gran i ja ens atrapa. No t'espantis, aquí en tens una neidor. tira la terra, quan ja gairebé ens tingui, i ens sortirà una capella. Jo seré la Mare de Déu, i tu el sagristà. Quan em tocaràs a missa, i a totes les preguntes que et faci, li contestaràs. El capellà va sortir. La missa a començar-se. Ermità, bon ermità. Hauríeu vist passar per aquí un jove i una noia que fugien. El capellà va sortir. La missa a començar-se. No us dic això, sinó si hauríeu vist passar un jove i una noia que fugien. El capellà va sortir. La missa a començar-se. I la noia, tota enrabiada, veient que no en podia treure res, va entornar-se en el castell del seu pare. Ves-hi tu, la mitjana, a veure si també t'escaparan. Ai, blanca flor, l'altra germana ja ens atrapa. Tira aquest meu xal a terra i jo em tornaré a cistella, en la qual hi haurà peres. I tu les vendràs. Per a tot el que et preguntin, respon. Aqueixes van a 4, aqueixes van a 5. I n'arriba la mitjana. Me voldríeu dir, bon home, si per aquí hauríeu vist passar un jove i una noia que anaven fugint? Aqueixes van a 4, aqueixes van a 5. No, bon home, no us dic això, sinó si hauríeu vist un jove i una noia que anaven fugint. Que aqueixes van a 4 i aqueixes van a 5. I no poden anar a treure res més, la noia s'en torna. El gegant, quan la va veure també sola, va muntar el cavall del pensament. I així que tan aviat fou pensat voler-los atrapar com atrapar-los, va ser un instant. Ai, blanca flor, ara sí que estem perduts, que és ton pare qui ens atrapa. Tira aquesta pintador a terra i en sortirà un gran foc. Quan el gegant estava a punt d'agafar-los, varen tirar la pinta a terra, però com el pensament travessat amb el foc, aviat va tornar a aconseguir-los. Blanca flor, que en som perduts, altra vegada torna ton pare a ser aquí. Ell es treu una xinella i li diu... Quan ens vagi a agafar, tira la xinella a terra i en sortirà una gran mar. I va sortir la mà i ells a l'altra banda. I encara que el pensament travessà també la mà, com ja eren els estats del príncep, el gegant no hi va poder res. I Blancaflor i el príncep se'n maridaren i foren molt feliços vivint molt d'anys. Una altra versió de la rondalla d'Anna Blancaflor. Com hem comentat al principi, aquesta molt més completa que la de la setmana passada. També molt més antiga. Pensem que això estaria recollit fa uns 150 anys. Una altra plena de fantasia i de detalls molt habituals a les rondalles. Però en aquest cas barrejats a la mateixa. Molta fantasia, també violència, enginy, màgia i surrealisme, d'una època on la manera d'aconseguir fer volar la imaginació era mitjançant aquestes històries que, com hem vist, s'anaven repetint al llarg del temps i de les gens.
Sí, tota sa raó. Ara tenim tant de canals de televisió i tot això que mos permet que altres, mitjançant sèries, pel·lícules, etc., mos ajudin una mica a fer volar la imaginació. En aquella monsa tenien això, les rondalles, les llegendes, etc., però també està tota la part que pot haver al darrere. En aquest cas també sembla una mica com els que van comentar la setmana passada d'en García Atienza, no? Que Menci tal vegada podria tractar-se també d'un camí iniciat, i com després vàrem estar parlant fora de micròfon. Però clar, també està tots aquests detalls que un troba, com diguem que estava avorrida dels pares. Després està el canó de les agulles. Anar prenguent notes a mesura que anaves parlant, perquè això del canó de les agulles, d'aquest potet a on estaven les agulles, me recorda aquesta manera d'aconseguir els éssers mítics, mitològics i misteriosos d'Eivissa, per exemple. No? També està aquesta part de la confiança cega. En Sàguila, per exemple, o quan l'escorxa, que també, vulguis que no, anar a qualcú que, i dir-li escorxem, no ho sé. Després hi ha dues vegades la figura del cavall, quan tots es transformen en el mateix cavall, que fins i tot la germana petita forma part, que eren les brides de, del cavall. I després, evidentment, aquesta part en el que de vespre els gegants, les germanes, se'n van a l'habitació a esperar que dormin per apunyalar-los directament, i ells van tenir l'enginy de posar uns odres plens de vi i sucre. Històries surrealistes, però bé, però que formen part una mica, no?, del nostre llegendari, de les nostres rondalles, i que crec que, com sempre, no?, al darrere hi ha molt més del que en principi podríem imaginar, i en aquest cas has fet una comparança d'una recollida fa una trentena d'anys d'una altra de fa 150, amb tantes semblances, però a la vegada tantes diferències. Bé, no dic res més. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Borja, tens molt pocs minuts, és el teu torn, que es que vens amb una d'aquestes històries que nosaltres ja denomenem, és veritat que ho deim per picar-te, però d'aquestes impossibles, una de tantes com que hi ha recollides i que són tan desconegudes i que no saben s'origen, etcètera. Vinga, conta'm res, breu, i ja la propera
cinc
setmana.
Cèntims. Devia ser més a Manco les 11 del matí del 6 d'abril de 1966. En aquell moment, un grup de més de 200 alumnes, que no són pocs, i també alguns professors de l'Institut Westall de Melbourne, Austràlia, estaven fent exercici a una pista a l'aire lliure quan varen veure una cosa ben estranya en el cel. Ni més ni manco que un objecte del doble tamany que un cotxe en forma de platet, de color verdós o grisenc i, en certes zones, d'un to més com a més morat. Segons van encontrar els nombrosos testimonis, en principi aquell objecte descendia volant per damunt l'institut fins que se va acabar amagant darrere uns arbres. I després d'aquesta primera aparició, al cap d'uns 20 minuts va tornar a aparèixer, va pujar en el cel a una velocitat impossible i se n'anava volant cap al nord-oest. I per lo que sembla, poc després de que desaparegués, aparegueren ni més ni manco que 5 cases de l'exèrcit australià seguint la mateixa direcció. I clar, la pregunta mos cau tota sola. Què varen veure aquelles més de 200 persones? Bé, crec que pot ser la introducció en el tema per continuar la setmana que ve. Ja vos dic que és un cas ovni increïblement apassionant, fascinant. No existeix un informe oficial desclassificat per consultar. Ja ho conté la setmana que ve, però teòricament està destruït.
I estem parlant d'un albirament d'ovni de més de 200 persones...
Efectivament.
En aquest cas, a Austràlia. Idò, la propera setmana, aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
L'estiu amb IB3 Ràdio. Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I mentre cercava informació damunt de tot això, dels balls típics propis, que formen part de la nostra cultura, reflexionava de com al llarg del temps s'ha emprat de manera diferent. Suposen que sí, que és cert que els balls d'Eivissa són del temps dels fenicis i que era una manera de tractar de quedar bé amb la deessa. O que siguin encara més antics i atàvics si fossin una mossa de respecte cap a la mare terra per seguir rebent el seu ajut i que no s'enfadés privant-los d'aigua. O que, si no, anem amb el córrer del temps, com quan es deien bailes regionales, i així canviant el nom fins avui, que se'l coneix com a ball pallès. Curiós, ball pallès. Per què ball pallès? I està clar, perquè era propi de la pallesia. I això m'ha fet anar a un article signat per en Antoni Manonelles, a l'almanac El Pitius de l'any 2020, que mos descriu ben bé una mica això en el que faig referència, que és per mor de com sempre el llenguatge, el vocabulari, com sovint, sense que mos ho donem intencionalment, o perquè sí, un fet quotidià o simplement inexistent agafa protagonisme i força, només per com es digui, fins i tot arribant a canviar-li el significat. Ho explica així l'article aquest. Diu, pa pallès, vi pallès, ou pallesos, oli pallès, pollastre pallès, sofrit pallès, ball pallès, vestit pallès, casa pallesa. Però vet aquí una cosa curiosa si ens preguntam com anomenem, o com a mínim anomenaven, els pallesos totes aquestes coses. Trobarem pa, vi, ous, oli, pollastre, ballada, etc. Efectivament, l'adjectiu ens ha desaparegut, i això és així perquè els pallesos tradicionalment mai no l'havien fet servir. Són justament el que no eren pallesos a l'illa qui varen posar l'afegitó, efectivament, els vileros. Ells inicialment feien servir aquesta etiqueta per fer referència a tot allò produït, fet o tradicional de les illes, especialment per diferenciar-ho d'allò vengut de fora. En canvi, per als pallesos que tendien a l'autoabastiment, no hi havia cap necessitat de tal etiqueta. Segueix dient, no és fins a les darreres dècades del segle XX quan el costum lingüístic viler finalment conquereix la pallesia en la mateixa mesura que van morint els pallesos i amb ell la seua cultura. En altres paraules, l'adjectiu pallès-pallesa és un mot alié al poble. La pallesia, entès com a entitat cultural que el fa. Identifica aquell que el fa servir com a persona externa a aquesta societat o cultura. És com si els valencians diguessin que fan paella valenciana, els gallecs pulpo a la gallega, els andalusos gazpacho andaluz o els catalans crema catalana. Bé, coses que li venen al cap a un en aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però que crec que mos poden servir per reflexionar i tal vegada adonar-mos de coses que a poc, com qui no ho vol, i que es van, o no, implantant. I bé, si parlant de ballades pitiuses, evidentment mos hem d'acomiadar, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i de mos hem d'acomiadar amb aquest fragment de la poesia del gran Villan Gómez, titulada precisament Ball Pallès. I que diu, pel febrer, quan canvia flor de fulla l'ametller, el pla roig, en nova brulla, de roig torna verd, se'n va a ballar el jovent, alegre de cel i vent, el tambor ja fan sonar, la flauta ja es sent. A ballar, entre el vent, sota el cel, els fadrins de Sant Miquel, més ample que el de la gent, formen roig els puig i encara un cinyell d'escuma clara, fan i desfan mar i vent. Transparent és el goig de pla roig i el jovent, a lluir i encativar, amb voltes gentils donzella, a trenar la dansa vella, amb peu salat jo avançar, a ballar, entre el vent, sota el cel, entre els camps de Sant Miquel. I ja que estem amb aquest ambient festiu de Sant Miquel, i de clar que sí, jo crec que mos encaixa, la cançó del suc, anirem a Sant Miquel. Allí pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
I anàrem a Sant Miquel, i anàrem a Sant Miquel, i una colla de gent bona, dali, 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 trum, trum. I una colla de gent bona. Sa iaia mos va dir entrau, sa iaia mos va dir entrau. Jove si el de mes té dona, xim, pum, dali, 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 trum, trum. Jove si el de...